Toc d'hoquei.
Hola, com estan? Mai Europa havia estat tan apassionant. El seré sincer. Fa uns dies pensava que avui obriria aquest programa celebrant que dos equips catalans ja s'havien classificat per la final a 8 de la Lliga Europea. En canvi, aquests dos equips ara mateix tenen les mateixes opcions tant per classificar-s'hi com per no fer-ho. La Lliga Europea d'hoquei està molt i molt igualada en tots els grups. En tots hi ha un equip despenjat, això sí, però els altres tres tenen vives opcions de ser a la fase final, que recordem, serà en 4 en sorteig pur i no se sap a on, una cosa també normal en el món de l'hoquei. I per tant, si tots tenen opcions, les sorpreses són a l'ordre del dia.
Toc d'hoquei amb Sergi Sabater i Marc Pijuan.
Sigueu benvinguts al Toc d'hoquei, aquest espai de ràdio que fa difusió i us expliquem àgilment les informacions relacionades amb el nostre i esperem que el vostre esport favorit, com és l'hoquei patins. Com sempre diem, volem ser un espai participatiu i per tant posem diverses vies de comunicació amb nosaltres. Una de les principals que fem servir és, per exemple, el Facebook. A través d'allà ja prop de 700 persones ens deixen comentaris o senzillament ens aporten informacions relacionades amb l'hoquei patins. A banda d'això, també ens podeu trobar al Twitter, a tocdhoquei.net i per email a radio@tocdhoquei.net. Per avui repassarem les jornades d'aquesta setmana. Com sempre, estarem atents a la primera nacional catalana masculina i femenina, la primera divisió, que es posa ja a punt per saber quins equips disputaran la Copa del Príncep. Només n'hi ha dos de segurs i la propera jornada haurà de decidir quins dos equips disputaran aquesta competició. I a més, l'apassionant Lliga Europea, ho dèiem en portada, està d'allò més bullint aquesta competició continental. Qualsevol cosa és possible, queden dues jornades encara, queda molt per jugar-se. Per tant, dit això, comencem, anem per feina. Comencem el comentari de competicions. Evidentment, aquest cap de setmana a Europa, com ho dèiem en portada, ha estat la protagonista. Per tant, toca comentar per començar la Lliga Europea d'hoquei patins, que es posa d'allò més interessant. La jornada ha deixat una forta igualtat en tots els grups. Encara ningú té la classificació assegurada per la final a 8 i el millor de tot, com dèiem, és que les sorpreses són possibles. Però anem a pams. El grup A, el Vic, va perdre a Valdagno per 4-3 i el Barça va superar l'Iserlon per 4-0. Aquest partit va estar controlat pels blaugrana en tot moment. El Barça, Sorri Discau, sumava així la segona victòria a la Lliga Europea d'hoquei amb un hat-trick de Carlos López i un gol més de Mia Urdeig. Així el Barça ja suma 7 punts. A Vic, en canvi, s'hi respira indignació. Els biguetans d'Itàlia guanyaven per 1-3 al descans i, segons les cròniques, estava sent un dels millors partits de la temporada dels osonencs. I, en canvi, la segona part, diuen que una nefasta actuació arbitral els va condemnar a perdre per aquest 4-3 que us dèiem. Sembla, doncs, que va ser un festival dels col·legiats d'aquell partit. Així, doncs, la classificació al grup A queda de la següent manera. El Vic encara és líder, té 9 punts amb les 3 victòries que ha sumat. Segon és el Barça amb 7 punts i tercer és el Valdagno, que també té 7 punts, igual que el Barça. En quarta posició ja hi ha l'Iserlon, que no té cap punt. Per tant, 9, 7 i 7, així estan les coses. Vic, Barça i Valdagno al grup A de la Lliga Europea. El Vic tenia opcions de classificar-se, però no va poder ser. El mateix que el Noia Freixenet, prèviament havia de ser un partidàs el que s'havia disputat les comes entre Igualada i Noia, però el cert és que els de Sant Sadurní no es van acabar de sentir còmodes sobre la pista i l'Igualada va fer un molt bon partit, ordenat en defensa i sobri en atac. Resultat final 4-1 i així els de la Noia recuperen el gol a baraix, o més ben dit, guanyen el gol a baraix en el seu favor, que estava favorable als sadurninencs. En l'altre partit del grup, el Porto va superar clarament el Quevert per 10 gols a 0. Així les coses, la classificació en aquest grup l'encapçala el Porto, 8 punts, segon és l'Igualada, que té 7 punts, i tercer és el Noia, que també té 7 punts i ha baixat del primer al tercer lloc. 8, 7 i 7 és la situació al grup B. Per tant, una mica aquí el Porto decidirà. La propera jornada hi ha un Noia Porto i a l'última l'Igualada visita a la pista del Porto. Per tant, si els dos equips catalans volen guanyar o volen estar a la final a 8, hauran de superar a l'equip portuguès. D'aquest partit parlàvem després amb el tècnic de l'Igualada, Joan Carles, que comentava que el seu equip havia tingut moltes opcions per marcar.
Tot i que hem aconseguit 4 gols, n'hem tingut moltíssimes, no? I això ens ha portat després, els últims minuts, doncs, patir, no?, amb aquella angoixa de que ens poguessin marcar el gol i ens igualessin el baraj particular, no? Normalment és el tòpic que es diu, no?, quan es perdona s'acaba patint. Ha succeït una mica així, però bé, al final el resultat ha estat fantàstic.
Mentrestant, Ferran López, l'entrenador del Noia, lamentava que el seu equip hagués acusat fàcilment els gols.
Més convicció, l'entrada més esperit i una miqueta més de lluita, no?, perquè ens han vingut a baix, cosa que no ens passa quasi mai quan ens fan un gol, i quan ens han fet el primer gol i el penal, el segon ha vingut molt seguit. L'equip normalment no acusa tant els gols, de fet estem acostumats a remuntar, i avui això ens ha pesat, ja et dic, potser per una barreja de tot, potser perquè faltava el Guillem, potser perquè sabíem que si guanyem els dos partits que ens queden estem, però sens dubte hem de corregir.
Passem al grup C d'aquesta competició de la Lliga Europea, perquè l'Almeria Reus Deportiu va ser capaç d'endur-se més que un punt de la pista del Bassano, perquè els roginegres es van trobar amb un 3-0 en contra quan només s'havien jugat 15 minuts de partit, però els reusencs van ser capaços d'empatar gràcies a 2 gols de Toni Sánchez i un de Pedrito Gil. El partit pintava més malament perquè d'entrada Antezza i Ábalos van marcar els 2 gols. Semblava, doncs, que havia de ser un festival pels italians, però afortunadament l'encert dels reusencs al començament de la segona part els va permetre finalment emportar-se un empat 3-3 de la difícil pista italiana. En l'altre partit, el Tenerife i el Hernevay, el resultat va ser contundent, 19-1. La classificació, doncs, igual que en els anteriors 2 grups, molt i molt apretada. Primer és el Bassano amb 8 punts, segon és el Reus, que també en té 8, i tercer és el Tenerife, que té 6 punts en aquesta classificació. Si el Reus en el primer partit derrota el Tenerife, ja estarà a la final a 8. I finalment, al grup D, el Cuinassa Liceu va guanyar el Vilanova per 2-0 en un partit molt igualat, molt equilibrat, però que es va obrir en un gol de penal a la primera meitat. Els vilanovins, per tant, que eren líders de grup, ara ja no ho són, segueixen, però, en la segona posició, en llocs que ara mateix donarien accés a entrar a la fase final. L'altre partit del grup, també un grup que pintava igualat, però la classificació també deixa a un equip penjat, que és el Barcelos, que va perdre casa per 1-2 davant del Folònic. Així, la classificació ens explica que el Liceu és primer amb 9 punts, el segon és el Vilanova, que té 7 punts, el Folònica és tercer també amb 7 punts. I en l'altra competició continental, a la Copa de l'Acers, els equips catalans han fet ple. El Blanes no va tenir problemes per superar el Biasca per 6-1 i ara es veurà les cares amb el Mataró, que va guanyar el Ginebra per 4-2. Per la seva banda, el Lloret va empatar 3 a la pista del Guilfarès a Portugal, però va fer valer la victòria en el partit d'anada per 4-1. El rival dels Lloret a la següent fase serà el Güell d'Alemanya. I tot seguit, en Sagi Raurell, des de Ràdio Vic, ens aporta el comentari d'opinió d'aquesta jornada.
El Rangató Patidic va perdre el primer partit d'aquesta temporada entre la Lliga Europea de Clubs. Dissabte va jugar el Paladino de la cita de Valdagno i va perdre per 4 a 3 en un maig que guanyava 1-3 a la mitja part. Com es va deixar remuntar? Doncs un partit típic d'aquestes característiques, amb una pista completament plena, amb molta pressió i amb un arbitratge nefast. De totes maneres, el Roncato Pacífic segueix líder a la competició i ara tindrà la visita a la propera jornada del Barça a l'Olímpic. En cas de no guanyar, encara tindria una darrera oportunitat a Alemanya per aconseguir el pas a la final fort, el que en guany és final 8, per tercera vegada consecutiva.
Toc d'hoquei.
I obrim un moment l'espai d'hoquei Lliga perquè la última jornada, la 18a, que es va jugar el dimarts de la setmana passada, va ser molt dolenta pels equips que van al capdavant de la classificació. Cap dels quatre primers va guanyar. No només això, sinó que tots quatre van perdre en una jornada insòlita. El Barça va perdre per un ajustat 6-5 a Sant Sadurní, a la pista del Noiga, en un partidàs d'hoquei patins, en, com diu el marcador, s'hi van veure 11 gols, i 11 gols d'aquells bonics. El Vic va caure estrepitosament a casa seva amb el Lleida per 0-3. El Reus, mentrestant, punxava a Igualada per 5-2 i el Liceu es deixava els 3 punts a Vilanova, perdent per 5-3. Vilanova i Liceu, que es van trobar amb dos competicions diferents, amb una diferència de només 5 dies i amb resultats també bastant diferents. I un darrer partit d'aquesta 18a jornada es jugava diumenge al matí al COI, Marc Pijuan.
El COI Sitges tancava la jornada i els alicantins van guanyar per 4-1, un resultat que, veient com es va desenvolupar el maig, enganya molt, ja que cap dels dos equips mereixia la victòria, segons diuen algunes cròniques. Un al COI que aconseguia els punts gràcies a la gran efectivitat de cara a porta. Va tenir 4 penals a favor, dels quals els locals en van transformar 3. Aquesta efectivitat demostra que el partit es va decidir a pilota aturada i no pas pel gran joc dels locals. Sergi Mires va fer el gol dels catalans quan faltaven 5 minuts per acabar.
I dissabte es jugarà la 19a jornada de la Hockey Lliga. L'Alcoi precisament visitarà la pista del Barça al Palau Blaugrana, mentre que el Vic anirà a Sitges.
La resta de partits seran Liceo, Mataró, Xum, Massaret, Lloret, Voltregà, Noia, Freixenet, el Lleida rebre el Tenerife, el Blanes, a l'Igualada i, per últim, el Vilanova visitarà la pista del Reus.
I tot seguit arriba el moment en què en Guillem Carol.cat ens acosta aquelles pàgines web, aquells blogs que parlen d'hoquei patins.
Patinant per la xarxa.
3w.clubpativic.cat. Fa unes setmanes ja vam comentar el web del Club de la Capital d'Osona. Avui, però, no ens volem centrar en el web, sinó en la seva revista virtual. El web del Club Pativic presenta setmanalment una revista a la xarxa que explica exhaustivament l'actualitat del seu primer equip. S'ha de destacar l'alta qualitat del butlletí, així com també les seves imatges. Una fantàstica iniciativa per potenciar el nostre esport. 3w.crh.eu. El web del Comitè Europeu d'Hoquei Patins és un web simple i simplista. En ella hi podeu trobar en anglès, francès i portuguès, res de català, les normes i els resultats de les diferents lligues europees. Com a tall d'anècdota, fa gràcia consultar la reglamentació que utilitza el Comitè Internacional pels partits i com difereix, en forts aspectes, de l'enquilosada reglamentació que aplica la Federació Espanyola.
Avaró Varia Esports fa més de 20 anys que estem al servei de l'hoquei patins. El teu material per jugar a hoquei i patinar l'has de venir a buscar a Avaró Varia Esports, on t'oferim un assessorament personalitzat per ser tot un campió. Ens trobaràs a Gran Via Carles III, número 8 de Barcelona, al telèfon 93 490 75 66 i també a avarovari.com.
Aportacions, comentaris, informació
a radio@tocdhoquei.net.
Catorzena jornada de la primera divisió espanyola i penúltima abans d'arribar a la Copa del Príncep. Bons resultats dels equips catalans en general i ensopegada del líder. A més, aquesta jornada ja s'ha fet oficial la retirada de l'Esfer Oviedo.
Així és, i tal com comentàvem a l'anterior programa, el president del conjunt asturià va fer oficial la setmana passada la renúncia de l'equip a seguir disputant la Lliga. Un fet que ha deixat una nova classificació, ja que hem de recordar que tots els resultats obtinguts fins a aquest moment de l'Oviedo van quedar anul·lats. Un dels equips més beneficiats d'aquesta nova classificació doncs, és el GIEC. El conjunt gironí s'ha col·locat en una excel·lent segona posició gràcies també i sobretot a la seva victòria d'aquesta jornada per 2-4 a pista de l'Oviedo. Amb aquest resultat, el conjunt entrenat per Israel Humbert només necessita un punt per assegurar-se la seva presència a la Copa del Príncep. Com dèiem, en sopegada del líder, al Liceu, el conjunt gallec va caure de forma sorprenent a pista del Sant Antonio, que és quart per la cua i que fins ara lluita per sortir dels llocs de descens. El resultat final va ser de 8-2. Tot i això, els gallecs lideren còmodament la classificació amb 29 punts, 5 més que el gallec, segon classificat. El tercer classificat ara mateix i últim que entraria a disputar aquesta copa és l'Alcobendas, el conjunt madrileny. Tot i perdre aquesta jornada per 6-4 a pista del Vilafranca, es manté entre els tres primers. Per la seva banda, amb aquesta victòria, el conjunt vilafranquí manté vives les seves esperances d'entrar a la Copa, ja que se situa setè amb 21 punts, a només un del tercer. També tenen 21 punts el Sant Feliu, el Tordera i el Vigo. Els primers, els santfeliuencs, van aconseguir derrotar el Vendrell per 6-4. El Tordera, per la seva part, ha perdut l'oportunitat de gairebé assegurar-se el bitllet per anar al Vendrell, ja que aquesta jornada va perdre a casa per 2-3 davant de l'Arefes. Per últim, el Vigo es va desfer del Girona per 6-4 i també es queda amb 21 punts a la sisena posició. Tot i això, el conjunt gallec ja no té opcions d'entrar a la Copa, i és que hem de recordar que, degut a la renúncia de l'Esfer Oviedo, hi haurà un equip que cada setmana descansarà. Doncs bé, la pròxima setmana li tocarà al conjunt gallec, pel que no tindrà opció de sumar punts.
GIEC, Alcobendas, Sant Feliu, Tordera i Vilafranca seran, doncs, els que es juguin les dues últimes places que queden lliures per disputar la Copa del Príncep.
Qui ja no té opcions d'entrar a aquesta Copa és el Cerdanyola, que tot i això, aquesta jornada va pallissar l'últim de la classificació, el Corunya, per 1-8. Amb aquest resultat, els cerdanyolencs s'allunyen de la zona baixa i es col·loquen novens amb 18 punts. Per baix, les coses no milloren i el Girona, que és l'equip català pitjor classificat en aquests moments, tal com hem comentat abans, va perdre i es manté penúltim amb 12 punts, a 4 de la salvació, que la marquen el Sant Antonio i el Vendrell amb 16 punts.
Per la pròxima i decisiva jornada tenim els següents partits.
Doncs per la part alta cal destacar els partits que es disputaran i en què hi haurà en joc el bitllet per aquesta Copa del Príncep. Per exemple, la Covendas, que rebrà el Girona, un partit força assequible pels madrilenys si tenim en compte que el Girona no passa pel seu millor moment d'aquesta temporada. El Sant Feliu, per la seva banda, visitarà una pista complicada, la del Raspeig, un conjunt valencià que aquesta jornada va descansar i que arriba de fresc aquest partit on el Sant Feliu Vengues jugarà la seva participació en aquesta Copa del Príncep. L'altre equip català implicat per aconseguir aquest bitllet és el GIEC, que aquesta jornada rebrà a la seva pista el Sant Antonio. Un conjunt navarrès, això sí, que arribarà amb la moral alta després de la seva victòria contundent davant del líder del Liceu aquesta jornada. Qui també ho tindrà complicat és el Tordera, que visitarà la pista del Liceu, el líder, on s'hi jugarà la seva participació en aquesta Copa del Príncep. El Vilafranca també tindrà un partit complicat, ja que visita la pista asturiana de l'Arefes. Altres partits de la jornada són el Cerdanyola-Oviedo i el Vendrell, que rebrà la visita del Corunya. Per últim, recordar que el Vigo serà l'equip que descansarà aquesta jornada.
Aportacions, comentaris, informació
a radio@tocduquei.net.
I pel que fa a la primera nacional catalana femenina, la vida segueix igual en aquesta 14a jornada. El Vilanova torna a golejar el seu rival i els perseguidors no poden fer res més que intentar seguir l'estela del líder, Marc.
Així és, i és que una jornada més hem de destacar la victòria del Vilanova. Això sí, aquesta jornada s'enfrontava al Cué, al Piera. El resultat contundent, 0-10, i 3 punts més al Casiller per l'increïble temporada que estan realitzant les vilanovines aquest any. 13 partits, 13 victòries. Tot i que està lluny, a 8 punts, el Voltregà intenta no despenjar-se. Aquesta jornada es va desfer del Sant Feliu per un còmode 5-1. I intenta fer el mateix, no despenjar-se el Noia. L'equip de Sant Sadurní va aconseguir una important victòria per 4-2 davant del Vigues i Riells. Amb aquest resultat, les noies de la capital del Cava aconsegueixen pujar fins a la tercera posició. Altres partits importants que es disputaven aquestes jornades el que enfrontava el Vic i el Mataró, 6è i 7è classificat. Doncs bé, el resultat, tal com es demostra la classificació, també va ser molt igualat. Vic 2, Mataró 2. Altres partits d'aquesta jornada va ser la victòria de l'Igualada per 8-1 davant del Sant Cugat, un resultat que col·loca vuitenes a les igualadines. Ha destacat també la victòria de l'Arenys de Munt per 2-0 davant del Casanenc, un resultat que col·loca a la cinquena posició al conjunt de l'Arenys. I per últim, doncs, fes ment d'aquest Girona-Cerdanyola que no sabem el resultat, no tenim crònica d'aquest partit i no els podem informar. Parlant del Cerdanyola, però, aquesta jornada sí que va disputar un partit i era el corresponent a la cinquena jornada en què l'enfrontava a l'Igualada. El resultat final va ser victòria pel Cerdanyola per 5 gols a 2. Un resultat força important si tenim en compte que aquesta mateixa jornada l'equip cerdanyolenc havia patit una baixa i no és una altra que la del seu entrenador, Josep Antonio Martínez i Mateo, que va presentar la dimissió als responsables esportius del Cerdanyola, al·legant motius personals. El seu substitut en aquest primer partit i pel que resta de temporada serà José Emilio Borregán, que haurà de compaginar els entrenaments amb l'equip juvenil. Victòria, doncs, de José Emilio Borregán en el seu primer compromís amb el femení del Cerdanyola.
Toc d'hoquei.
Entrem a fer el comentari de la jornada de la Primera Nacional Catalana, jornada 14 en la que es va disputar passat cap de setmana amb victòria del líder al Manlleu per golejada 2-6 a la pista del Barça B, i el Manlleu, que amb 39 punts és cada cop més líder. El segon classificat és el Vallès Calafell, que també va golejar en el seu cas a la pista del Mataró B per 2-7. Al tercer lloc puja l'Arenys de Munt, que va aconseguir guanyar pels pèls a la pista del Vila-seca, un partit treballat 4-5, va ser el marcador final, molt ajustat. També molt ajustat el marcador del Masies de Voltregà, que ara és quart, que va perdre, però en el seu cas, a la pista del Piera, 6-5, va perdre el Masies de Voltregà a la pista d'un dels equips de la zona baixa de la classificació. Altres marcadors d'aquesta 14a jornada van ser el Ripoll 0, Congrés 4, Vilanova l'Ull Blau B 6, Voltregà B 4, Belllloc 2, Taradell 2, i també un empat entre el Reus Esportiu B i el Tona, un empat a 4 gols. El Tona anava avançant sempre en el marcador, primer es va posar amb el 0-2, va aconseguir arribar al 2-4 quan faltaven 5 minuts per acabar el partit, però en els últims aquests 5 minuts que dèiem, Contijoc i Borràs van aconseguir empatar pel Reus Esportiu B, que fins i tot en els darrers instants van tenir algunes oportunitats per endur-se el triomf, però el marcador ja no es va moure més a la pista del Reus. I un últim partit a comentar és el Caldes-Mollet, que no es va jugar, que ha quedat ajornat per una altra ocasió. La classificació, per tant, aquests quatre equips que dèiem per dalt, el cinquè lloc és pel Vila-seca, que té 27 punts, i per sota el QE segueix sent el Mollet amb 6 punts, el penúltim equip és el Ripoll, que té 7 punts, 15è i 16è són Barça B i Vilanova B amb 8 punts tots dos. Es despengen bastant a 5 punts de diferència del 14è, que és el Caldes, i té 13 punts. De cara a la jornada del proper cap de setmana, 15a jornada d'aquesta Primera Nacional Catalana, un partit a destacar, que enfronta el tercer i el quart classificat. El Masies de Voltregà visitarà la pista de l'Arenys de Munt. Altres partits així destacats serien el partit del líder, el Manlleu, que rebrà el Piera, o bé el duel entre el Tradell i el Reus B, o el Calafell-Barça B, un partit que es disputarà a la pista del Baix Penedès. La resta de partits seran Vilaseca-Ripoll, Congrés-Vilanova B, Voltregà-Belllloc, Tona-Caldes i Mollet-Mataró. Anem tancant aquest toc d'hoquei. Marc Pijuan, gràcies. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, Sergi.
Fins aquí el toc d'hoquei d'avui, que hem fet possible Marc Pijuan i Sergi Sabater, amb la col·laboració de Guillem Carol i la coproducció de Ràdio Vic. Ens podeu escoltar per internet a tocdhoquei.net i també a la nostra xarxa d'emissores locals, a Ràdio Vendrell, Punt Si Ràdio, Ràdio Tordera, Ràdio Disco, Ona Codinenca, Ràdio Vic, Ràdio Silenci, Canal 20, Ràdio Maricel, Ràdio Cap de Creus, El Picat Ràdio, Ràdio Gelida, Ràdio Voltregà, Cerdanyola Ràdio i també a Ràdio Taradell. El Toc d'Hoquei també compta amb la col·laboració de Joan Ramon Dró, Anna Sanambrosio, Oriol Gené, Marc Pallarès, Marta Luján i Xavi Aymeric. Tornem la setmana que ve. Mentrestant, ens podeu trobar a internet tocdhoquei.net i al Facebook, i des d'allà fer-nos les vostres aportacions. Adéu-siau!